Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas.
Què tal, David Jané? Com estàs? Bon dia i bona hora i benvingut als 5 minuts més.
Bé, molt content de que Elvis Presley ens doni entrada.
Mira, és una bona manera de començar l'any, no trobes?
Sí. No se m'acudeix millor.
Per què hem posat avui a Elvis Presley aquest clàssic Viva Las Vegas de fons? Perquè avui li desitjam a en David Jané bon any per parlar d'un tema de Las Vegas, justament, no? Tot un dels esdeveniments tecnològics més transcendentals i més importants del món dels que se celebren actualment.
Sí, efectivament, ja sabeu que nosaltres en la secció dels 5 minuts més que parlem de tecnologia anem repassant una mica com la moda, no? Allò que vindrà tardor-hivern, primavera-estiu, i el primer esdeveniment de l'any, el que marca tendències, és aquest Consumer Electronic Show que es fa a Las Vegas, que l'any passat doncs va ser una versió molt, molt, molt reduïda per al tema de la pandèmia i que aquest any tampoc ha sigut doncs tan platòric com en altres edicions, però que marca les tendències a nivell de les marques del sector tecnològic de quins seran els productes, podríem dir, tendència en aquest 2022. I tot i que, com deia, la pandèmia no ha permès que fos una exposició brillant, sí que tenim unes quantes novetats que, bé, si més no, són curioses.
Molt bé, David, per on comencem?
Doncs, per exemple, per cotxes. En aquest cas, BMW segurament ha estat qui és més cridanera la novetat que ha presentat, que és un vehicle que el color canvia. És a dir, imagineu-vos un cotxe que la carrosseria està feta d'un material semblant, per exemple, als llibres electrònics. I segons tu selecciones, doncs pot ser blanc o negre. Aleshores, quan tu canvies la selecció del color, el cotxe automàticament es pinta tot de color negre.
Escolta, David, això amb aquelles típiques escenes de segueixi el cotxe blanc ens va molt malament, perquè vol dir que quan pot sortir blanc algú el va veure blanc i després pot ser negre quan arribi a l'altre lloc, no?
Correcte, sí. O allò de dir que els cotxes negres, la porqueria es veu més, doncs si, com aquests dies, per exemple, si ha plogut, hi ha una mica de fang a la carretera i el cotxe està brut, doncs pum, apretes el botó, passa a ser blanc i ja no es veu tant la brutícia.
Doncs escolta, no em vull imaginar com aniran de bòlit els cossos i forces de seguretat, sí, perseguint cotxes, perquè és clar, si van canviant de color, ho tenen especialment complex, a part no parlar també de les empreses asseguradores, perquè ja sabem que en funció del color pagues més o pagues menys.
Sí, vaja, jo diria que tenint en compte, si més no, el començament, que aquesta serà una prestació de molt de luxe i, per tant, de vehicles d'altíssima gamma, sí, suposo que les assegurances s'ho cobraran, això, perquè, clar, un panell d'aquests probablement serà bastant més car que canviar un panell d'un vehicle d'un color estàndard, diguéssim.
Clar, el material és diferent amb el que s'ha fet. Clar.
Per tant, ens hem d'imaginar com un cotxe que en tot el que és la seva carrosseria, per entendre'ns, és com una gran pantalla, no?
Sí, de fet és això, eh? La tecnologia el que ha permès és que cada vegada les pantalles puguin ser més fines i més maleables, és a dir, més adaptables a qualsevol forma, i això permet doncs que puguem fer un vehicle en el que tota la carrosseria és una pantalla, i en aquest cas amb el que ells li diuen tinta electrònica, amb prema un botó, tot el cotxe canvia de color i passa de blanc a negre, en aquest cas.
Caram, molt bé, entenem, com tu ara molt bé dius, David, que això serà d'entrada una cosa de luxe, que veurem bé, poder en un futur és una cosa que s'acaba imposant, o que té altres varietats, però de moment és una de les que, sens dubte, crida l'atenció. Què més hi ha hagut al CES?
Parlant de canviar de color, un gadget que ha presentat L'Oreal és el Color Sonic. Imagineu-vos un raspall, una barreja entre un raspall i una impressora.
Un raspall i una impressora?
Sí, perquè el que et permet és tintar-te els cabells des de casa tranquil·lament, és a dir, tu amb una aplicació mòbil esculls el to que vols i et passes el raspall i et queda el cabell d'aquell color. Això els que anem descapotables, Joel, no ens traurà de penes, però la gent que...
A veure, doncs, un moment, David, jo tinc una melena llarga, així que m'interessa aquest tema, és a dir, han explicat les característiques, potser no estan explicades totes les característiques, però és tinta, és tint el que fa o què és el que fa?
Sí, bé, l'explicació i la presentació que ha fet L'Oreal és això, és que és un raspall que en el moment que tu et pentines, doncs, com deies, una combinació de raspall i impressora, i et permet, doncs, tintar el color. Suposo que no tindrà la mateixa qualitat que pots obtenir si ho fas amb un professional, però segurament el preu tampoc et costarà tant, i si tu pots fer tu a casa algun retoc a última hora o aquell dia que dius, mira, avui em sento que vull els cabells de color rosa, et passes el Color Sonic de L'Oreal i vinga, endavant.
Però escolta, David, això sembla més un anunci d'aquests de nines de Nadal, no? Que diu, sí. Descobreix la nova nina, canvia tu pelo, no?
Exacte, sí. Doncs això, mira, això té data, i a final de 2022, de fet, com us deia al principi, el CES de Las Vegas ens marca les tendències, i sobretot aquells gadgets que tenen millor recepció per part del públic són els que molt probablement aquest mateix any ja els veurem a la venda.
Clar.
I el moment gran de venda és a final d'any, per tant, el que ara es presenta, molt probablement per el Nadal que ve, doncs mira, Neus, si no saps què posar la carta als Reis...
Ara he entrat a mirar-ho, a veure com funcionava, realment m'ha cridat l'atenció. No, i és curiós perquè al CES trobes coses, com el que dèiem abans, no?, de vehicles, com coses tan domèstiques com aquestes.
Home, jo m'imagino que ara els perruquers i perruqueres deuen començar a tremolar, perquè és clar, això els hi traurà molta clientela, no?, a mesura que es vagi implementant.
Mira, no ho sé, igual els hi treu o igual els n'hi porta més, perquè no vull imaginar-me...
Si no ho apliques bé.
Exacte, els invents que es farà la gent a casa potser després els hauran d'arreglar els professionals.
A més, això que pot semblar ciència-ficció ho avala una marca com L'Oreal, que per tant és una marca del sector molt experta en la matèria, molts anys d'història, per tant, se suposa que com a mínim està ben tastat, no, aquest producte?
Sí, que hi hagi aquest segell, doncs implica que bé, tots coneixem històries de productes fets per grans marques que després han estat un fiasco, però vaja, que hi hagi L'Oreal, en principi és garantia de que ha de funcionar bé.
David, permetem que torni un momentet enrere. El que hem explicat abans del canvi de color del cotxe és un sistema o és d'una marca concreta?
És d'una marca concreta, és BMW, que ha presentat aquest model. Concretament és el seu 4x4 elèctric, que és el model iX, té aquesta característica que canvia de color. De fet, BMW és una companyia que ja ha fet en edicions anteriors diferents experiments, sobretot amb temes visuals dels vehicles, de colors innovadors, i en aquest cas doncs ja és el màxim, que és que pots tu mateix canviar el color del vehicle.
Molt bé, responem una pregunta que ens ha arribat per part d'un oient que li ha cridat molt l'atenció al tema i que ens ha escrit al WhatsApp del programa, el 682-900-600. Què més hi tenim, David?
Més coses, a nivell de pantalles, Samsung ha presentat dues coses que jo trobo força curioses. La primera és una pantalla corba, pensada sobretot per un ús, podríem dir, de treball, o per jugar a videojocs, però és una pantalla que tant es pot posar en format horitzontal, és a dir, que ens vagi de dreta a esquerra fent aquesta corba, o en format vertical.
Com un mirall.
És a dir, que la pantalla ens... Exacte, com un mirall, però corba, és a dir, que realment la imatge quedaria fins a sobre nostra. És una pantalla 55 polgades, per tant, estem parlant d'una pantalla força, força gran, i que està pensada, doncs, per aquest nou... entorn de teletreball que ens trobem a vegades, doncs que puguis tenir en una sola pantalla les aplicacions de feina, les aplicacions de videotrucada o de comunicació, i si tens, bé, doncs el típic que tens diverses finestres obertes, que les tinguis posades amb aquest format. Sembla una mica com aquells panells que pots trobar, per exemple, al metro d'algunes grans ciutats que van de dalt a baix, doncs té aquest format. Jo crec que és bastant innovador i que a més crec que pot funcionar bastant bé, perquè cada vegada més el format tradicional de treballar amb una pantalla i un teclat, podríem dir normal, es va quedant endarrerit. Això,
i això, David?
Treballa amb múltiples pantalles o pantalles diferents.
Seria per tenir-ho instal·lat a casa nostra, en cas de que teletreballem?
Sí, és ús domèstic en aquest cas. Segurament estarem parlant d'una pantalla que pot tenir un preu al voltant dels 1.500, entre 1.500 i $2.000, però vaja, per ús domèstic, clar, arriba un moment que domèstic o professional la línia és molt fina i s'esvaeix, no? Però vaja, que és per tenir-ho a casa.
Per entendre'ns, és com si tinguéssim com a pantalla referent la televisió del menjador, no?
Sí, ho pots tenir al menjador, per exemple, però també, i de fet aquí Samsung hi posa molt l'accent, per temes de treball, de feina, és a dir, per si tens un despatx o una zona de treball a casa, que en comptes de fer-ho amb la pantalla del portàtil, ho facis amb aquesta pantalla externa.
Clar, molt bé. Molt bé, molt interessant, David. Què més tenim?
Més coses, també de Samsung. Un projector, en aquest cas és un projector que el disseny és força innovador, és una forma cilíndrica, us heu d'imaginar, no sé, com una llauna de refresc, però una mica més gran, i que ens permet, que bascula i que per tant ens permet des de projectar qualsevol superfície, paret, sostre, on sigui, i a més amb un format, podríem dir, molt portàtil. Ens ho podem endur a qualsevol habitació, fins i tot amb exteriors, i una cosa bona que té a nivell de tecnologia és que ajusta la imatge a la superfície sobre la que s'està projectant. Per tant, no necessitem, com amb els projectors tradicionals, no necessitem una pantalla blanca immaculada per fer la projecció, sinó que si ho projectem amb una paret de color, del color que sigui, la imatge s'ajusta de manera que els colors que es veuen a la paret siguin el més reals possible.
Està molt bé això, perquè quantes vegades no ens hem trobat que havíem de projectar alguna cosa i no teníem una paret blanca, oi?
Sí, sí, tant. O que havies d'anar, jo recordo els projectors aquells, ara també han canviat, però que tampoc podies ni... És a dir, havies d'anar tu tirant-lo endavant o endarrere per ajustar la imatge a la mida que tenies en aquell moment, no? Clar, tot això ha canviat molt. Entenc que és un projector que, per tant, tu li poses un port USB o connectat per wifi o pel que sigui, pots projectar el que vulguis.
Exacte, sí, sí, és a dir, el projector que es diu, el nom del model és Freestyle, és a dir, ja ens dona pistes de què s'hi adapta qualsevol tipus de dispositiu. Podem connectar-hi l'ordinador, podem projectar transmetent des del propi telèfon mòbil, per exemple, o connectant un llapis USB. I bé, el podem portar amunt i avall, allò de si marxes de cap de setmana o si has de fer una presentació de feina o si has de, no sé, vols emportar-te i veure una pel·li a una habitació, doncs agafes aquest projector i projectes la pantalla, que a més, el tamany d'aquesta pantalla que es projecta pot anar de 30 fins a 100 polzades.
Déu-n'hi-do.
Estem parlant de que la qualitat d'imatge és important.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Què més, David? Què més tenim?
Aviam, de coses n'hi ha la tira, ordinadors, així a nivell de curiositats, per exemple, hi ha el que són mascotes intel·ligents. Recordareu que ja fa molts anys Sony va presentar un gos electrònic, etc. Doncs en aquest àmbit també, en aquesta edició del CES de Las Vegas, doncs s'ha presentat una mascota que la carones i et mossega, i això està pensat sobretot per gent gran, que probablement un animal viu, diguéssim, doncs per temes d'al·lèrgia o per temes de cures, no s'ho poden permetre o no volen tenir-lo, però en canvi aquest gadget reprodueix al màxim el que faria un animal de companyia, però si en algun moment no el cuides, no se't mora, per entendre'ns. sí, que és una, un, tot una, també una gamma de gadgets que a Las Vegas hi eren disponibles. O sigui,
bueno, que tampoc l'has de treure a passejar, no, David, entenc?
Sí, el dia que plou, mira, escolta, m'apretes el botó off i ja està, cap problema.
Que entenc que d'aquests gadgets, no, jo a vegades havia pensat, bé, van començar a fer alguns, no? I veus que no està, no és una cosa tan extensa i penses, potser es descartarà, però en van fent, per tant entenc que hi ha un mercat o veuen possibilitats, no? D'anar venent aquest tipus de productes.
Sí, com comentava abans, a Las Vegas es fa una mica, podríem dir, una prova de mercat. Tu presentes el producte, pensa que a Las Vegas hi van tots els periodistes del sector, hi van les grans marques, i segons si aquest producte qualla i té bona premsa i la gent mostra interès, doncs avança més en el procés de fabricació en sèrie, comercialització, i arriba finalment a les botigues perquè el puguem comprar. En molts casos es queda això, en prototips, que bé, que ocupen titulars o estones de ràdio, però després al cap de l'any no acaben fent-se.
Bé, en qualsevol cas tinc molta curiositat per veure això que has explicat d'aquest canvi de color de cabell, que jo em sembla que serà, vaja, la revelació de cara als propers mesos, eh?
Sí, jo tinc ganes de, ja et dic...
De provar-lo.
No, provar-lo no ho provareu. Vosaltres no ho provareu.
Però escolta, David, potser per la mateixa regla de tres, aquests que som donants de cabell, ens podem trobar que ens creïn algun invent per dibuixar-nos o per crear-nos un pentinat a mida. Per la mateixa regla de tres també es podria crear això, no?
Ostres, no sé, jo, Joel, em decanto més per la
portaríem
per
un
la
pentinat,
moda
portaríem un
de barrets.
Sí. Portaríem un pentinat tipus Playmobil, saps? D'aquell material dur.
Exacte. Sí.
Molt bé. Escolta, molt bé, de Las Vegas ens n'anem cap al Mobile World Congress, perquè, escolta, totes les veus apunten que es farà, i a més, amb grans previsions i amb grans promeses. Jo no sé si som massa conscients de la situació.
Sí, aquí hi ha un element que és important, i és que abans que el Mobile World Congress es dugui a terme, que serà a finals de febrer, principis de març, del 28 de febrer al 3 de març concretament, hi ha un altre esdeveniment similar, segurament no tan popular i no tan gran com el Mobile World Congress, però que és molt important, que fins fa uns anys es feia a Amsterdam, des de fa un parell d'anys es fa a Barcelona, que és el ICE, l'Integrated Systems Europe, que s'havia de fer, i dic s'havia perquè s'ha ajornat l'1 de febrer. S'ha ajornat 3 mesos, és a dir, no és que s'hagi cancel·lat, sinó que senzillament l'organització ha trobat oportú que ajornant-lo 3 mesos les condicions sanitàries seran millors. Això ens dona una pista del que podria passar amb el Mobile World Congress. Aquí una mica s'està a l'expectativa de què marquen les autoritats sanitàries espanyoles d'una banda, i de l'altra banda què decideixen les grans marques, si comencen a cancel·lar la seva participació empreses com Google, Samsung, Ericsson, etc. Doncs ens trobaríem en una situació similar a la de fa 2 anys, o segurament més semblant a l'any passat, que va ser, podríem dir, una versió reduïda del que és el Mobile World Congress. En tot cas, aquestes pròximes setmanes seran clau per veure cap a on decanta. L'organització, de moment, ho té claríssim. Ells tiren endavant amb tot. Però, com deia, aquí no només depèn de l'organització, també depèn de què diguin les autoritats i de què diguin els directius de les grans marques, de si volen exposar els seus treballadors, els seus executius a viatjar i a possibles contagis d'aquesta variant nova del virus, o si no, o si es queden a casa i ho deixen per l'any vinent.
Em sembla que aquest serà ja el tercer any, David, que ens trobem en una situació d'aquest tipus, o el segon? En el cas del Mobile, ara no us recordo exactament.
És el tercer.
El tercer perquè el tercer. Havia de venir quan sí, es va haver tot el tancament.
T'anava a dir que dona com la sensació de que, tenint en compte com ha anat evolucionant tot plegat, han tingut com poca capacitat de reacció per readaptar, no, aquest Mobile. Continuen encara amb aquests formats tradicionals, i potser, vist que les grans companyies, que eren el principal pol d'atracció, no venen, potser haurien de replantejar-se certes coses, no? Com a mínim, la manera d'exposar-les.
Sí, a més, es dona la circumstància que estem parlant d'un sector, evidentment, de punter tecnològicament, en el qual les empreses s'han adaptat, ens hem adaptat a treballar a distància, a fer reunions per videoconferència, a presentar resultats, a presentar projectes a distància. I aquestes grans exposicions, aquestes grans trobades presencials de gent, doncs cada vegada són menys necessàries, podríem dir que ja no són imprescindibles, i és més complicat trobar-los un retorn, no? La gent ja va parlant durant tot l'any. Aleshores, com bé deies, l'organització s'ha de replantejar com aporta valor un festival com el Mobile World Congress per que segueixi sent atractiu i que les marques vinguin, perquè com deia abans, Google, Facebook, Ericsson, Samsung, companyia, segurament ja no necessiten ser presents al Mobile World Congress per donar a conèixer els seus productes. I ho hem vist ara recentment amb el tema de Las Vegas, i ho veiem durant tot l'any, que ells van fent les seves presentacions, i ja fins i tot ni tan sols convoquen a la premsa per assistir-hi, les distribueixen online i després espavila't. Vull dir que sí, que segurament la pandèmia en aquest aspecte també ajudarà a reinventar tot un sector com és en aquest cas el de les grans fires.
I escolta, David, què en sabem del Catverse, és a dir, d'aquest metavers català que van anunciar ara fa 4 dies?
Sí, jo us haig de dir, aquí deixa'm posar-hi la nota subjectiva, jo sóc una mica escèptic davant d'això, d'aquests metaversos, perquè em recorda, i als més veterans segurament els sonarà, un joc que hi havia fa uns quants anys que es deia Second Life.
Sí, jo me'n recordo que hi havia trastejat per allà dins d'aquest joc, sí.
És un joc que en el seu moment va causar furor, hi havia milions de jugadors, però tal com va créixer es va diluir com un sucre dins d'un cafè, i en aquest cas el metavers té moltes semblances amb aquell Second Life. Veurem quin és l'ús que se n'acaba fent. Què és un metavers? Doncs un espai virtual en el qual hi poden accedir tant persones com institucions, i a dins d'aquest espai doncs, bé, s'hi pot produir doncs, transferència de coneixement, de transferència d'informació, comunicació, bé, és aquestes relacions virtuals que segurament tots coneixem de les xarxes socials, però en aquest cas immersos en un món virtual que, com deia, reprodueix, seria molt semblant a un videojoc. I bé, com deia, jo en sóc una mica escèptic. De tota manera, hem de veure amb el pas del temps si realment això evoluciona cap a una cosa útil per la gent o si queda també el calaix dels invents que van passar millor vida, com les Google Glass o les televisions amb 3D.
Perquè, David, perquè tots els oients ho entenguin, una mica quin és l'objectiu d'això? És pur entreteniment o va més enllà?
Ah, al final és un punt de trobada, i en un punt de trobada hi pots dur a terme activitats més d'oci. Posem un exemple, un artista que pugui exposar les seves fotografies o les seves obres a dins d'aquest espai virtual. Pot haver-hi presentació de productes, és a dir, tu pots tenir un espai com a empresa dins d'aquest metavers i explicar qui ets, què fas i bé, no? Vendre una mica els teus serveis. I després, a nivell d'usuari particular, el ciutadà, doncs hi pot accedir, passejar-s'hi i bé, doncs visualitzar tot això que us deia ara, no? A mi em costa de trobar-li el sentit, perquè al final, si tu vols veure les obres d'un artista, pots anar a la seva web o pots visitar-lo físicament. Però bé, sembla que aquesta és una aposta tecnològica, no només en aquest cas de la Generalitat, sinó que també grans companyies com en el cas de Facebook sembla que estan apostant molt fort per això. Sembla que aquesta famosa web 3 que està arribant, que substitueix a la web 2.0, que tots haurem sentit moltes vegades, anirà molt sobre això, però bé, escolteu, si hi ha grans novetats les explicarem aquí als 5 minuts més.
David, ara que ho comentes, què és exactament això de la web 3.0?
Val, per entendre'ns, la web original, la web de finals dels 90, principi del 2000, era una web en la qual un agent, diguéssim, o una empresa generava el contingut i els usuaris consumíem aquest contingut. Penseu en un diari digital, per exemple. Teníem, no sé, La Vanguardia o El País, que ells publicaven un contingut i els lectors el llegien. La web 2.0 implica que el contingut ja no només el genera aquest agent principal, sinó que el contingut el generen els usuaris. Exemple claríssim, les xarxes socials, Instagram. Els senyors d'Instagram, ells no generen contingut, ells posen una plataforma en la qual els usuaris ens intercanviem contingut, pengem fotos, fem likes i escrivim comentaris, però realment Instagram no genera cap contingut, és el propi usuari, i aquest seria el paradigma de la web 2.0. La web 3.0, o la web 3, que és com se li diu, en aquest cas ja no hi ha un agent, el contingut està en mans de tothom, la plataforma està en mans de tothom.
Però això és com la Wikipedia, per entendre'ns.
Per exemple, la Wikipedia seria un bon exemple, o per exemple, tot el tema de les criptomonedes i els bitcoins, cadena de bloc, etc, seria un molt bon exemple també de tecnologia dins del que és aquesta web 3. És a dir, no hi ha un banc central dels bitcoins, sinó que la tecnologia bitcoin està distribuïda entre tots els usuaris que en formen part. I és aquest nou paradigma que sembla que és el que ara serà tendència en el món d'internet.
I creus, David, que serà un univers al qual hi podrà accedir a tothom, o serà limitat a gent ja més experta?
Passarà exactament el mateix que amb la web 2.0. Els primers que ho faran servir serà la gent més experta tecnològicament, però posaran llavors perquè neixin projectes que pugui fer servir tothom. Aquestes tecnologies només funcionen si el gran públic les fa servir. Si el gran públic no li és fàcil fer-ho servir, no triomfen. Per què va funcionar la web 2.0? Doncs perquè el senyor Zuckerberg va crear Facebook, el senyor Dorsey va crear Twitter, el senyor Hoffman va crear LinkedIn, és a dir, tota aquesta gent que van crear unes xarxes en les quals els propis usuaris les emplenàvem de contingut. Doncs ara és oportunitat perquè hi hagi nous espais en els quals doncs, els usuaris els fem servir, aquestes noves eines que hi haurà.
David Gené, una abraçada gran.
Igualment, una altra per vosaltres.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes. 5 minuts més!